Són les 9. Les notícies amb Montse Ferrando.
El Parlament insta el govern a cooperar amb Tortosa per definir l'emplaçament del nou Hospital Universitari de l'Ebre. El Parlament ha aprovat tots els punts d'una moció d'Esquerra Republicana sobre el sistema sanitari a les Terres de l'Ebre durant la sessió d'aquest dijous al matí. En un dels punts, la cambra ha avalat instar el govern a cooperar amb l'Ajuntament de Tortosa per definir el més aviat possible i en el termini màxim de 3 mesos l'emplaçament definitiu del nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre dins de Tortosa en uns terrenys que compleixin amb les condicions d'accessibilitat, amb connexions òptimes i que garanteixin la mobilitat d'usuaris i professionals. El ple també ha avalat reclamar que l'executiu resolgui en 4 mesos la compatibilitat de les restes arqueològiques de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i els dos apartats s'han aprovat per unanimitat. El Perelló ha presentat avui la 145a edició de la Fira Abril, la festivitat entorn els productes estrella, la mel i l'oli. També amb la presentació de la Vella Roc són dos esdeveniments que, com ha explicat el seu alcalde, posen en relleu l'essència peredonenca i del territori amb una proposta de gran varietat i riquesa cultural. La Fira Abril posa el focus en els productors locals de la mel i de l'oli amb tres sectors diferenciats. La zona Perelló, que la conformaran tots aquests productors, la zona gastro amb tots els restauradors locals i d'arreu i la zona d'artesania amb exposició de productes. Enguany, la Vella Roc, a més, aposta per la cultura de la música en català, portant com a cap de cartell el grup de rock valencià La Fúmiga. Un oratori català inèdit ressonarà més de 200 anys després a la Catedral de Tortosa. El proper 5 d'abril, en el marc dels concerts de Setmana Santa que organitza cada any l'agrupació de confraries de la Setmana Santa de Tortosa i en aquesta ocasió amb la col·laboració del capítol catedralici de Tortosa, els amants de la música tindran l'oportunitat d'escoltar a la catedral més de 200 anys després de la seva creació, una joia desconeguda de la música catalana. I pel que fa al temps, avui dijous encarem el cap de setmana amb un temps més primaveral, amb cel serè i assolellat, i aquest està previst que es quedi fins al diumenge. Les temperatures continuen pujant progressivament a mesura que va avançant la setmana i avui les mínimes ja s'han mogut entre els 6 i 10 graus i les màximes han arribat als 21 graus a municipis com la Ràpita, Xerta o Sant Jaume d'Enveja. Demà es preveu un dia molt semblant al d'avui amb temperatures màximes que es preveu que pugen lleugerament. I fins aquí l'informatiu. Podeu trobar més informació al digital d'Imagina Ràdio, imaginaradio.cat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
Imagina Ràdio.
Bona nit. Arrenquem una nova setmana d'este programa i avui parlarem amb el diputat ebrenc d'Esquerra Republicana al Parlament, Albert Salvador, perquè ens explique com viu un rapitenc la defensa del territori des de dins del Parlament i com ha sigut la seva trajectòria política fins a arribar aquí, ja que abans d'este càrrec, Salvador era el delegat del govern aquí a les Terres de l'Ebre. En ell despedirem-lo dijous i com venim fent ja en los programes anteriors, li demanarem a veure en quina cançó vol que acabéssim. Però abans de parlar amb Albert, tenim ja aquí els estudis preparat a Robert Arrufat. Potser en este nom no vos sona, però si vos dic que tenim el cantant d'Elma, segur que ja vos ve la seva cara i sobretot la seva veu al cap. Ell és de Tortosa i és mestre, però també és cantant i és la veu del grup Elma. A ell també li preguntarem a veure en quina cançó vol que acabéssim l'entrevista per donar pas a l'entrevista en lo diputat Albert Salvador i a veure com mos sorprèn. Bona nit, Robert.
Hola, bona nit, encantat.
Ara dia jo a la introducció que tu ets mestre i cantant i avui m'agradaria que parléssim una mica d'estes dos facetes teues. Començarem per la música, primer. Elma és el teu projecte musical actual, no?
Sí, Elma és un projecte ja que va néixer fa uns quants anys, un projecte familiar, perquè el vaig iniciar amb un cosí Fran, que estava a la guitarra, i per mala sort, però, bueno, per circumstàncies de la vida ja ens vam tindre que separar i l'he continuat jo. I, bueno, me ve perquè sempre he volgut posar a la meva vida la música, no? Perquè ja des de menudet en la meva família sempre hem sigut molt musicals, mon iaio era músic, cantant, i sempre hem estat com dins d'este mundillo, no? Llavors, sí. Per a mi no entenc la vida sense música, no?
Sempre heu tingut música a casa, no?
Sempre.
Sí. I ara mateix qui hi ha detrás d'Elma?
Ara mateix sóc jo, ¿vale? Sí. Únicament el projecte ara és meu, el que sí que crec que m'he envoltat molt d'un gran equip, no? que són també els músics que tinc, el productor musical que és David Espinós dels directes, David del Ferro, Blai, no? Que són els que m'acompanyen normalment als concerts, sí. I després també m'he rodejat molt bé de la gent que me fa els videoclips, com són l'Eric, el Verbo, Ian, i també els productors musicals. Bueno, creem un gran equip, també de la discogràfica, que no deixa ningú, no? Perquè ve que al final d'això es tracta, no? De fer grup, de fer pinya, sí. Per a que tot, entre tots, sume i s'acaben aconseguint, pues, resultats.
I suposa que també està ben rodejat, és molt important a l'hora de fer música, també tindre gent en qui comptar, no?
Totalment, perquè sí. si hi ha bon rotllo, si tens bona química, no, en la gent, que te rodeja, tot és molt més fàcil.
Surt,
no?
Més natural.
Totalment, sí.
I d'on surt el nom de Elma?
Bueno, Elma... Elma és de... Bueno, és un petit homenatge que li vaig fer al meu primer grup, vale, que es deia El Mafio.
El Mafio.
I bueno, com vaig muntar jo Elma en mon cosí, era això, li volia fer un petit homenatge a El Mafio i volia com tindre una mica de continuïtat, no? I El Mafio, vaig agafar la meitat del nom i es va convertir en Elma.
I El Mafio d'on sortia?
I El Mafio... Esta història és una mica...
Esta fa vergonya?
Bueno,
la podem explicar.
És un correu electrònic quan t'he fet el Messenger,
sí,
que menudet.
Sí, quan eres pues, jovenet. Sí.
Sí, jo quan era jovenet estava una mica flipat i me pensava que era un mafioso i me vaig ficar mafiosillo12 @hotmail.com.
Menos mal que no et vas ficar 69, menos que també era molt típic.
Era
molt típica, esta.
I d'aquí, sí. Del Mafio se van riure tots els meus companys i me van començar a dir Mafio.
I al final
se va quedar.
I ara Elma. I Elma el definiríem com un estil de rumba pop, no?
Sí, jo crec que l'estil musical és rumba pop. Tampoc m'agrada com tancar-me un sol estil, no? Perquè mai se sap el que pots arribar a fer, perquè també m'agrada molt la rumba catalana, per exemple, que m'encantaria fer algun dia. Algo més pop, algo més rumbero, no? Però sí que està dins d'aquest estil, no? Ho podríem dir com a rumba
dos.
Pop, sí.
Combina els
jo
dos.
Crec que sí.
I escoltant també les cançons, la majoria podríem dir que parlen d'amor o de desamor.
No, bueno, són experiències reals que he tingut. M'agrada que les meves cançons siguin una mica autobiogràfiques. I esta última que he tret sí que és amor total.
Imparables és l'última.
Imparables, correcte. Mm. Sí que és amor total i també és un homenatge, pues, a la meva parella i a l'inici quan te veus imparable, no? en esta persona.
Que conquistaries el món.
Sí.
I com ho fas també per escriure les cançons? És una manera per a tu de fer teràpia?
Bueno, a vegades sí. A vegades necessito com escriure per desfogar-me una mica, sobretot...
Sí, per canalitzar, no?
Canalitzar, sí, un passo más. Per exemple, el disco que vaig treure fa l'any passat, la majoria de cançons eren com d'autoajuda, no? Perquè, pues, bueno, passava per un moment que jo tampoc anímicament estava molt bé i necessitava com, bueno, desfogar-me una mica, escriure, creure'm que jo podia, no? I al final, escriure cançons m'ajudava en aquest aspecte.
I d'aquí va sortir l'anterior disc.
Sí, un passo més va sortir.
I ara en Imparables estem començant un altre disc nou?
Comencem una etapa nova, ojalà que sigui un disc, no? Però bueno... Pas a pas, perquè tot costa molt també i bueno,
i ara tens més cançons preparades que aniran sortint d'aquí poquet?
Anem composant, vale? De moment no tinc cap acabada, però sí que ja tinc una idea de com més o menys podrà sortir ja la propera, però encara no m'atreveixo a dir res perquè
a fuego lento,
sí,
anem a fuego
lento.
I llavors tu escrius les cançons, però la música, la melodia, el ritme i tot això, com va sortint?
Sí, jo creo la cançó, l'escric i després també li fico jo la melodia i una mica el ritme, no? Però, com he dit abans, m'he envoltat molt bé de gent molt bona, no? I treballo en un productor, ara mateix estic en Jack, de Barcelona, que és músic de Sabor de Gràcia, i li dic, bueno, Jack, mira, tinc esta cançó, veig què podem fer, i ell, bueno, pues, comença a pensar, comença a inventar, i allí ja comença a sortir
tota la màgia. I llavors ja comença a sortir tot,
sí.
No? I tu tens alguna cançó preferida o que t'hagi marcat molt? De les teues?
Sí. Jo crec que la primera, la d'Un Paso Más.
Un Paso Más de què parla?
Un Paso Más és això, no?
Parla de l'època aquesta, no?
Sí, parla d'esta època que jo no estava bé, que necessitava un canvi a la meva vida, que no sabia cap a on anar musicalment. I jo crec que composar aquesta cançó me va ajudar molt a superar-me, i a partir d'aquí vaig fer un disco, o sigui que em va anar bastant bé. O sigui.
Va començar a volar una miqueta el projecte, com si diguéssim, no?
Correcte, sí.
Abans me comentaves que a casa sempre heu viscut la música, però tu tens algun referent en la música?
Bueno, ne tinc diversos. Jo em vaig criar en Estopa. O sigui, quan tenia 5 anys ja em van comprar el meu primer caset d'Estopa, que el posàvem al cotxe, i a partir d'allí, pues, bueno, en els amics sempre cantàvem Estopa al pati, no? Però si te digués un ara mateix, jo crec que el meu principal referent és Manuel Carrasco ara mateix.
Molt bé, molt bé. Perquè també ara parlàvem de l'estil que és més rumba pop, i a part d'Elma també teniu un grup que es diu El Mas Pop.
El Mas,
no?
Pop, sí. Sí.
Explica'm-nos també això, què feu?
Sí, El Mas Pop he volgut crear com un grup en paral·lel, no, al meu projecte com a compositor, perquè... Sempre és veritat que, bueno, ja, també m'ho he guanyat jo, no? que els concerts d'Elma sonen totes les cançons menys les meues. perquè anem a una festa major o anem a un d'això i la gent no sap quines cançons tens, no? I llavors fem versions. Doncs dic, bueno, per a separar-ho, faig un grup que es digui El Mas Pop i que allí pugui cantar totes les versions que la gent coneix. No? I han format una banda de 8 músics, bueno, a lo grande, no? Sí. I la veritat és que, bueno, de moment vam començar l'any passat i ja estem, bueno...
I allí quin tipus de cançons canteu?
Bueno, són cançons del rotllo, no?
Sobretot... El canto del loco, una mica
no,
així, no?
No. Dins de...
M'ho imagino així. Quin tipus?
Dins de la rumba pop, també.
Vale.
Sí que és veritat que també fem algo de Fito, no?
Vale.
Però esto Estopa, El Barrio, Melendi, Manuel Carrasco, Alejandro Sanz...
Vale.
Què més? Rumba catalana...
Bueno, també que combina molt bé la teua veu al final a l'hora de cantar, no?
Sí, jo crec que sí.
I jo, Robert, sóc de La Ràpita, i a La Ràpita hi ha un grup també que són
la Tremenda
Pop. Sí. Vosaltres vos coneixeu?
Pues conec
en Josep?
En Josep no he conegut mai. No m'he conegut mai. Sí que sé qui és, però... I després també conec a alguns dels músics que hem compartit algun dia a escenari quan estava en Iton, aquell grup de Ampostí.
Sí, sí.
Pues us conec d'això. Però el cantant no el conec encara. A veure si
el coneixem. Sí, perquè jo crec que també jugueu una miqueta en el mateix estil i potser inclús seria guai fer una cançó junts en tu i Josep. Potser quedaria xulo, no ho sé.
Seria guai, sí, i tant. Jo obert a tot i la música s'ha de compartir.
Ja li direm. I parlant de col·laboracions, tens algun grup o algun cantant a tu que t'encantaria fer una col·laboració, si poguessis dir qualsevol?
Però vaig a lo grande.
A lo grande.
Bueno, a veure... el referent és Manuel Carrasco, un seria ell, evidentment, i després Alejandro Sanz estaria allí.
Molt bé.
M'encantaria.
I tu tens formació en música o també tens formació en lo de mestre?
Jo sóc mestre d'educació primària, en la menció musical, però jo de música ne sé molt poc.
Vale.
Vale,
tot és que ho has anat aprenent, no? Tot és experiència.
Sí, tot és experiència. Sí. Jo que m'he anat buscant la vida i d'orella, m'ho he anat fent.
Però de forma amateur, no?
Però que
suposo.
Llenguatge musical, pues, per a poder donar classe a un col·le, evidentment, però com el meu pianista o el meu productor, que David Espinós, que ne sap, pues, no, saps? O sigui, estem en este punt.
I ara parlàvem que tu combines la teua faceta de ser músic en lo de ser mestre. Però jo primer necessito que m'expliques, per a tota la gent que no som mestres, perquè a mi me costa molt d'entendre, los mestres, com ho feu para... lo que és la plaça. És a dir, tu ara estàs treballant a un col·le tot l'any?
Sí, a veure, això és un món també, no? Perquè estan també els centres com se diuen?
Concertats.
Els concertats.
Sí.
I estan els públics, no? Llavors sí que pels públics pues t'has de registrar la Generalitat, ensenyament, no? I a partir d'allí hi ha una llista enorme.
Clar, que és allò que et criden un dimecres i has d'anar un dijous.
Correcte, sí.
Vale.
I a partir d'allí pots treballar de mestre i després estan els concertats, que bueno, ja és si tu li quadres a direcció d'aquell centre, pues pots tindre oportunitats, no? Te fan entrevista i tens oportunitat d'entrar.
I tu ara estàs a un col·le tot l'any?
Jo estic a un col·le públic.
Sí.
Em guanyes el meu primer any a un col·le públic.
Vale.
Perquè vaig estar 5 anys meravellosos a les Teresianes. I aquest any he entrat al col·le de Remolins, al públic, vale. Llavors, molt content. La veritat és que molt bon ambient i molt a gust.
I en este estiràs ara tot el curs, però el curs que ve...
Estic tot el curs.
El curs que ve no se sap.
Curs que ve no ho sé.
I llavors, és que, clar, la meva pregunta és, com viviu esta incertesa? Que no saps el curs que ve, què passarà? A ver, has de confiar en què passa? No sé com ho viviu.
A veure, a vegades t'agobies, no? Perquè penses en tot el que tens que pagar. Ja sigui...
Claro, és que la vida adulta continua.
Correcte, sí. És la música, sí. Després també si de comprar un pis, si no sé què. Però l'any que ve potser no tens faena. També estereu, potser ja la tens a meitat, no?
Claro.
Llavors, bueno, jo confio molt també en les meves possibilitats i si no és de mestre i me tinc que buscar la vida, me la buscaré.
Claro, o sigui, però això. Suposo que confiant en que segur que mos trucaran d'algun col·le.
I confiem,
no?
Sí.
I quina és la manera de ficar solució en això? O sigui, és fent opos o com és? Quina és la solució?
Bueno, tu quan aproves la carrera ja estàs a llistes i te criden d'un col·le públic, llavors tu ets interí, no? Llavors, els interins és això, és un número que el que acabem de comentar, no?
Sí, sí.
Però què passa? Que si tu tens unes... te curres unes opos, no? Tens l'oportunitat de ser funcionari, no? I llavors, si tu passes tots els processos de les opos, que inclús si aproves tots els exàmens, a vegades per tindre pocs mèrits, te pots quedar fora.
Te pots quedar fora, clar. Sí.
Perquè això, clar, no s'acaba només amb els exàmens. Si tu has treballat un any i resulta que han fet opos gent que té molts anys treballats, segurament que te quedaràs fora. Si tu aconseguixes passar això, llavors sí que ja treballaràs cada any, però que al millor el primer any també anar
claro,
a Sant Cugat, del Vallès.
Sí, sí.
O sigui que això no...
I has d'anar combinant-ho i buscar un pis i combinar-ho tot.
Sí.
I també com viviu este... Perquè suposo que tu també quan entres a un col·le, tu també t'encarinyes dels crios, dels mestres i tot. Llavors, com viviu també ara, per exemple, potser quan acabes este curs no tornaràs al col·le de Remolins, però claro... Tu t'encarinyes dels crios i vols veure com creixen i tot.
Sí, això és un treball que jo crec que quan van passar molts anys ja et vas fent més dur en aquest aspecte, perquè jo me recordo el primer any que vaig treballar, vaig agafar uns plors perquè ja no els veria, perquè no sé què...
Claro.
Bueno, però després tu ja saps la teva feina com va i te'ls agafes carinyo, evidentment, però tu ja saps que bueno...
Que és el que hi ha.
Que és el que hi ha i que poquet a poquet, doncs, bueno, ja t'aniràs coneixent més a més xiquets i xiquetes. No?
I tu, fent de mestre, has après alguna cosa que t'hagi servit per a la faceta de músic? O viceversa? En el músic que t'hagi servit per a ser mestre?
Jo crec que més de músic per a de cara al col·le que no al revés, perquè com al ser músic i al ser cantant, bueno, els hi puc ensenyar... els meus vídeos als xiquets, als alumnes, i a partir d'allí això ajuda a que t'agafen una confiança més gran i agafes un vincle més gran, no? Perquè et diuen, oi, el mestre surt aquí, no sé què... I això ajuda, no? Però d'aprenentatge, bueno, és que són dos mons bastant diferents.
Sí.
Bastant diferents, llavors no puc com adaptar coses d'una cosa a l'altra, no?
Llavors, els teus alumnes saben que tu ets cantant.
Sí,
i
claro.
I què diuen? Què diuen? Com ho veuen ells?
Bueno.
Què et diuen ells? Se saben les cançons?
Sí, sí, sí. La d'un passo más, aquí Remolins, se la saben ja, però de pe a pa. O sigui, home, és molt graciós perquè els més menudets d'infantil, que són ni 3, ni 4, ni 5...
Sí, sempre, són menudets.
Sempre que em veuen pel passillo, perquè jo no els tinc, estic a primària, però me coneixen.
Sí.
Sempre que me veuen pel passillo comencen tots un passo, vas, un passo. Però així de cop i dic, però què diuen?
Claro. I volen que cantes els xics un altre dia.
Ja els he cantat bastant.
Ja els ho vas cantant,
sí,
no?
Sí,
tu també.
Sí, sí.
I hi ha alguna cançó que t'hagués sortit mentre estaves fent classe o mentre estaves vigilant un examen?
No.
No?
No, perquè m'agrada composar molt, molt tranquil i molt al meu aire, no? M'agrada com ficar-me molt concentrat, perquè jo me distrac molt ràpid, vale? Llavors m'agrada com concentrar-me molt i és així quan jo realment puc composar, si no ho veig difícil.
Hi ha algun alumne que t'hagi dit que ell se vol dedicar a la música?
Sí, tinc diversos que els agrada molt. Tinc algú
i et demanen consells de com fer-ho, com començar.
No m'ho demanen directament, però sí que indirectament pues, bueno, se van aproximant i, mestre, avui farem això, o puc intentar fer això i no sé què. Bueno, me van preguntant, no? Perquè tenen la curiositat esta de a veure com ells també poden Claro, arribar a ser músic, no?
I suposo que confien també molt en el teu criteri.
Sí,
no?
clar. Sí. Quan ets mestre ets un referent per a ells i llavors si els agrada justament el que també faig, que sí. És la part musical, pues ells sí, sí.
Claro. Així que estan... Segur que la seva hora preferida, una de les hores preferides, és la de música, vaiga.
Depèn de quin grup.
Depèn. I a la llarga, tu, Robert, com ho veus, lo de combinar lo de ser mestre en la música?
Bueno, jo de moment ho porto bé. A la llarga no ho sé, perquè imagina't que tinc que fer una gira algun dia
sí.
A nivell músic, no sé com ho podria fer, no? Però ara, de moment, sí que m'ho puc combinar molt bé, perquè justament també els concerts me cauen normalment en cap de setmana.
Clar.
I els assajos se poden fer per la tarda perfectament, perquè l'horari, pues, a veure, ho tenim bé.
Però t'agradaria dedicar-te a la música o a l'educació al 100%?
Una de les dues?
Sí, triar una de les dues.
És que, a veure, la música jo és la meva gran passió i és el meu gran somni. Si pogués jo treballar d'això al 100%, a mi m'encantaria.
Això seria l'ideal, ja, no?
Seria un somni, sí. Seria com un somni.
I ara ja sí, hem d'anar acabant. Però abans, tenim alguna data o algun concert que et poguéssim anar a veure, ara a la primavera o a l'estiu?
Ui, però mira, així de memòria... A veure, este dissabte toquem al Moet.
Vale, aquí Tortosa, no? Aquí,
sí, anem en format acústic, a duo, i, hòstia, Moet és una sala que fa temps que no vaig a cantar, no? Vaig anar a la Màfia, imagina't.
Imagina't si fa anys.
Sí, sí. I ara, bueno, fem un tardeo, o sigui que anem al Moet esta setmana. I després, així de memòria, ara no em ve el cap ara.
Però a l'estiu te podrem veure per aquí, per les Terres de l'Ebre, no?
Sí, jo crec que
en
sí.
En el Mas Pop o en
En el Mas Pop, no? I en el Mas, sí.
En les dos.
Sí.
En les dos. I ara sí... anem a acabar l'última pregunta, que és que estem a Imagina Ràdio, que és la ràdio musical d'aquí les Terres de l'Ebre, així que et diré que em digues una cançó per a acabar l'entrevista.
Pues mira, m'agrada molt, te podria dir d'Alejandro Sanz, no? De Manu Carrasco,
sí.
Però estava recordant, no sé per què m'ha vingut esta, Compta amb mi de Charango.
Compta amb mi de Charango, vale, perfecte, doncs pues acabem l'entrevista en Compta amb mi de Charango i vosaltres oients, no marxeu, que ara en un momentet ja vindrà Albert Salvador. Moltes gràcies, Robert, per vindre aquí al programa.
Gràcies a vosaltres, un plaer, i fins la pròxima.
Les coses clares amb Laura Porta.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit. I en el primer alè del dia, els teus llavis, quan badallis, compta amb mi. Compta amb mi, quan succidin els dies, i si la boira entela els vidres, dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo, en una ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu i jo, que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita, i si l'esperança et descuida, els mals passos, hi haurà uns braços. Desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu i jo,
Les coses clares amb Laura Porta.
I nosaltres continuem, que encara no són ni les 9 i mitja. I ara ja tenim aquí preparat a Albert Salvador. Ell, com hem dit al principi, és diputat al Parlament per Esquerra Republicana. I ara parlarem amb ell de com es veu el territori des d'allí i com ha sigut la seva trajectòria política fins a arribar a tindre un escó al Parlament. També per acabar el programa li demanarem a veure en quina cançó vol que despediguéssim lo dijous. Bona nit, Albert.
Hola, bona nit. Gràcies per convidar-me.
Com va per les Barcelones? Com va per Callidal?
Bueno, diferent. Preferixo estar al territori.
Preferirem estar aquí, no?
Sí, la veritat és que sí.
Perquè ara ets diputat al Parlament, però el càrrec que ocupaves antes, eres el delegat del govern aquí a les Terres de l'Ebre, i al final suposo que els dos càrrecs tenen en comú, que és defensar les Terres de l'Ebre i les mancances que hi ha aquí, portar-ho allà on se prenen les grans decisions, no?
En el meu cas, sí. És a dir, jo el que sí que tinc clar és que el que a mi em motiva és intentar modestament contribuir en que les Terres de l'Ebre puguem progressar i puguem tindre cada vegada més i millors serveis. I, per tant, tinc molt clar que el meu propòsit principal com a diputat és este, és treballar pel territori.
I has notat molt el canvi? Suposo que ara estàs menys a casa, no?
Sí. Però... Bueno, és diferent. És diferent perquè ara, pues, setmana sí, setmana no, me toca passar una nit fora, que és una cosa que intento prioritzar sempre, dormir a casa, però és inevitable quan hi ha ple dormir a Barcelona. Però és cert que el ritme de la delegació al govern, que és un ritme frenètic, doncs ara és diferent. I, per tant, habituant-me a noves maneres de fer.
I com t'ha canviat el dia a dia? Com és ara? Com t'organitzes la setmana, tu?
Bé, ara, habitualment, simplificant-ho una miqueta,
sí,
dilluns i divendres estic aquí al territori, per tant, intento omplir-me l'agenda en temes territorials,
sí,
i dimarts, dimecres i dijous, habitualment, estic a Barcelona, la setmana que hi ha ple, en ple, i si no, en comissions diverses. I, per tant, bueno, sé que dimecres la nit habitualment dormo fora, per tant, sí, a nivell familiar, pues, sempre m'ho he de combinar, sí, i bueno, diferent, però habituant-nos.
I dimarts intentem dormir aquí i dijous ja segur, no?
Perquè exacte, el divendres ja estem, sí, aquí. Sí. L'única nit, sí, de fet, l'única nit que dormo fora cada dues setmanes és dimecres.
És dimecres. I com va ser la primera vegada que vas entrar al Parlament com a diputat? Com te vas sentir?
Bueno, un privilegiat, i m'hi sento encara ara. Sí. És a dir, els que mos creem el país i els que mos creem les institucions catalanes, a mi no se m'escapa la transcendència. Cada vegada que entro a treballar al Parlament, sí, t'asseguro que no se m'escapa la transcendència de la institució i el privilegi que és poder representar a gent de les Terres de l'Ebre allà al Parlament. Per tant, ho paladijo cada dia.
I te ho creus? Quan entres, te ho creus de dir, estic entrant perquè sóc diputat al Parlament. Anem a ficar-nos la careta de diputat, o com és?
A mi el que em pesa és la responsabilitat de que sé que hi ha gent que t'ha votat i, per tant, t'hi deus en aquella gent. I este plus de responsabilitat l'assumixo en totes les ganes del món, però sí, és un pes de responsabilitat que no deixo de banda. No és Albert Salvador qui entra allí,
claro,
sinó que és a qui representa a qui
l'han votat.
Salvador.
A qui l'han votat. I dels primers dies tens alguna anècdota que mos pogués explicar?
Bueno, allí de petites anècdotes mil.
És que jo m'ho imagino com, per exemple, jo què sé, lo secador de les mans del vàter, no l'havia vist mai. Algo així que et va sorprendre molt?
No, tot a fons tot és molt més normal.
Tot és molt normal.
Sí, i jo que quan entro a un lloc nou, el que et comentava de la responsabilitat, sí, intento observar tots els detalls, intento aprendre, és a dir, els diferents protocols que hi ha a cada puesto, i per tant, sí, bueno, però sí que és cert que tot és nou, no? I quan entres a l'hemicicle, pues a l'hemicicle...
Impacta.
Sí, sí. I com passa sempre, impacta, eh? M'ha passat quan vaig anar... Mira, quan vaig fer de testimoni al Tribunal Suprem del judici...
Per tot lo de l'octubre, no?
De lo d'octubre, de, sí, dels, dels detinguts per l'octubre, del govern, i em vaig trobar que quan vaig entrar allí tot era molt minut. És a dir, a la tele ho veus tot molt gran i allí, sí, t'hi toques en tothom, i a l'hemicicle passa el mateix. És a dir, a la tele ho veus d'una manera i entres allí i és molt més minut del que et podries pensar.
I com és un dimecres, per exemple, com és un dia normal treballant al Parlament? Tu quina hora arribes allí, per exemple?
Depèn. Jo normalment arribo o a les 9 o a les... Bueno, arribo. He d'estar o a les 9 o a les 10. Arribo a les 7 i pico, perquè he de sortir, si agafo el cotxe, he d'estar, sí, agafava l'avant... últimament la van m'ha deixat tirat dos vegades seguides, sí. I per tant cada vegada me'n fio menys, i ara últimament torno a agafar, si he d'estar molt pront, torno a agafar el cotxe. I per estar a les 9 al Parlament, pues surto de casa a les 5 i mitja, i això fa que arribo a les 7 i 20, 7 i mitja.
Perquè... I si que et gites lo dimarts.
Bueno, però és que,
Sí, pronte.
Sí, clar, quin remei. És que si no, a la que surto mitja hora més tard, ja no arribo mitja hora més tard. Llavors ja agafo tota l'entrada de Barcelona.
Tota l'entrada de Barcelona, sí, que allí estàs un munt de rato, també. Sí, sí. Entonces arribes allí al Parlament i què fas?
Llavors,
què és el primer que fas?
Normalment tinc comissions, per tant, jo quan entro faig un cafèret al bar.
Molt bé.
I me'n vaig a les comissions, i normalment en dimecres, per exemple, és dia o de comissions o de ple, per tant vol dir que o d'una manera o l'altra estàs tancat o bé a les sales de comissions o bé a l'hemicicle si tens ple.
Explica'm-nos una mica què són les comissions, per la gent que no ho sàpiga.
Sí, bueno, és a dir, en les comissions, els diferents grups parlamentaris porten o bé propostes de resolució o compareixences diverses per afrontar temes, i llavors allí pues t'has de posicionar, has de preparar també, t'has de documentar dels temes que parles, perquè quan són del territori, evidentment, ja els portes molt per mà.
Ja te'ls saps, però si no, no.
Però si no, estic de portaveu de la Comissió d'Economia i de la Sindicatura de Comptes, i estic de vicepresident de la Comissió de Territori, per tant, contínuament has d'anar preparant temes i documentant.
I després són temes que es parlen a la sessió parlamentària, no?
Alguns passen a plenari alguns no. I alguns no. Però de totes formes són temes que sobre els quals t'has de posicionar, i per tant també has de contribuir al posicionament del grup parlamentari que representes, i t'has de treballar, evidentment.
I trobes que se'n parla prou del territori al Parlament? És a dir, notes que l'Ebre encara està en una situació com de lluita, o ja és una fase que la tenim superada i ja se'n parla prou?
Jo t'he de dir, l'altre dia ho parlàvem en algun diputat, en alguna diputada del territori d'altres forces polítiques, que portem uns mesos que de l'Ebre se'n parla molt al Parlament.
Se'n parla molt,
sí,
no?
Sí, sí.
I de quins temes se parla?
S'ha parlat del projecte de C12, s'ha parlat de l'hospital. Sí. Jo, per exemple, esta setmana tenim ple i porto una moció pel tema del nou hospital de les Terres de l'Ebre i de l'ampliació de Verge de la Cinta i del model de primària. S'ha parlat de bombers, s'ha parlat de forestals...
En definitiva, s'ha parlat de les Terres de l'Ebre.
S'ha parlat més del que podríem pensar.
I, per exemple, el tema dels bous, no al Parlament, però pels passillos, això, ara suposo que està una mica més calmat també el tema. Però des d'allí també quina visió tenen, més o menys?
Des d'allí no m'ho entenen.
Des d'allí no ho entenen, no?
No, és a dir,
no ho entenen.
Sempre hi ha alguna ironia o alguna brometa en el tema dels bous. És bastant continuat, sí, per part de tots els grups, també del meu, és a dir, allà no m'ho entenen en aquest sentit.
Haurien de vindre a mirar-ho també.
Sí,
a
com a mínim el que han de fer és respectar-nos.
Sí. I tu, com a diputat ebrenc, en esta legislatura, què t'agradaria aconseguir per a les Terres de l'Ebre?
Clar, no estem a govern i, per tant, soc conscient que no estem a govern, i també en soc conscient que quan estàvem a govern no podíem fer-ho tot, i ara que no estem a govern no podem fer res. Per tant, és veritat que tenim una capacitat d'influència a la qual no hi vull renunciar. Per tant, hi ha aspectes que per a mi són importantíssims. Un és el tema del nou hospital i l'ampliació del Verge de la Cinta, com t'he dit abans.
Sí.
L'altre és la protecció del Delta.
El Delta de l'Ebre,
és a dir,
no?
La protecció del Delta per a mi és inqüestionable. Sabem que és un tema que costa... No es fan dos dies, però s'ha de seguir avançant en la protecció del Delta. També deixar un mecanisme més sensat en la gestió dels fons de transició nuclear, el tema de la C2, és que hi ha molts.
Sí, les carreteres.
És a dir, el tema del tercer carril de la P7 i el tema ferroviari. És a dir, són temes que són massa importants com per allí on t'estigues no
defensar-los, no, suposo.
Sí, sí.
I com a diputat, què és el que més t'agrada d'estar allí treballant al Parlament? Què és el que més disfrutes?
Jo, sobretot, és la motivació de que saps que ja estàs contribuint a que el territori... Hi ha temes de país, evidentment que hi ha temes de país, però sobretot que hi ha aquests temes que comentava, territorials, que són els que al final acaben millorant el dia a dia de la gent, que pugues modestament contribuir a tirar-los avant.
I pel que entenc, també, tu crec que veus molt que ets no ets diputat al Parlament, ets diputat ebrenc al Parlament, que defenses les Terres de l'Ebre.
Això ho tinc,
no?
Claríssim.
Jo trobo
això
que ho tens molt clar.
Claríssim, sí. Claríssim. És a dir, tinc claríssim que sóc un diputat del territori i que si, i al contrari, jo penso que independentment del color que representes, els diputats de les Terres de l'Ebre hauríem de fer lobby i hauríem de pactar les coses en benefici del territori i no tant de la teva formació política.
Sí.
I aquí m'hi trobaran, és a dir, us asseguro que em trobaran.
Però ho heu parlat alguna vegada, això també, ara? Sou 5 diputats ebrencs al Parlament?
Som 5, sí.
Sou 5, no? Estan Mònica, Irene de Junts, Lídia dels Socialistes i tu d'Esquerra, no? Sou 5.
I Joaquim Paladella.
I Joaquim també, sí, dels Socialistes.
Sí, sí.
I en ells ho heu parlat alguna vegada, això?
Jo els vaig deixant caure. I és veritat que quan hi ha mocions del territori... Jo, per la part que em toca, intento ser absolutament corresponsable.
I el que menys t'agrada de ser diputat al Parlament, suposo que és que estigui a Barcelona, no? Però
esta és una. Esta és
una. I l'altra?
I dos, així entre d'altres, hi ha un cert teatre al Parlament. I jo sóc d'anar de cara a barraca. Sí. I allí se fan discursos per escoltar-se ells i la gent no li interessa. Ni el més mínim, moltes coses que parlem allà, que mos avorrim hasta nosaltres.
Imagina't. I en la línia d'això, has conegut algú o has entablat més amistat en algú d'un altre partit o del teu partit que no coneixies, que no tenies tant de tracte?
Bueno, jo en què he establert una química especial, segurament, i tinc una molt bona relació, que no la tenia tant abans, era en Joan Ignasi Elena, que era conseller d'Interior, en el qual un tio fantàstic... molt ben amoblat, i que ho tinc de company d'escó i, per tant, m'és molt fàcil portar-me bé.
Lo dia a dia en ell, també, no? Sí. Allí?
Sí, sí, sí. Jo crec que aquesta és la sorpresa segurament més agradable que he tingut, no?
I ara em comentaves que quan les sessions, això és una mica més teatre, però entre vatros, allí, com és la relació? Com no, us trobeu, suposo, al bar, pels passillos, com és la relació entre vatres, perquè allí...
Allí, normalment, excepte en l'ultradreta, la relació és molt bona. Vull dir, no... I jo, al final, tots són persones, els polítics també són persones. Moltes vegades hi ha una certa tentació de deshumanitzar-los, però que al final són gent que tenim família, que mos costa horrors entre Barcelona, i això mos passa
a
quasi tots, no? Sí. I per tant, hi ha molts problemes que són compartits i hi ha bona relació, la veritat.
I al final, tots sou companys de faena.
Exacte.
Tots sou companys de faena.
I és molt legítim, només faltaria que no poguéssim defensar cadascú la nostra manera d'entendre el país, clar que sí. Claro. Però jo crec que si es prioritzessin qüestions de relació entre persones davant d'interessos estrictament partidistes, les coses anirien millor.
I fins ara, com a diputat, ara que deu fer 7-8 mesos, més
des
o menys...
Des del mes de juny, doncs 9 mesos ja.
Què és el més impactant de moment que has viscut?
Aquesta pregunta no és evident, no és evident.
Però, per exemple, la investidura de Salvador Illa com a president...
Sí, aquell dia...
En aquell dia, què va passar també tot el president Puigdemont, en aquell dia com va ser viure-ho des de dins?
Jo vaig viure una certa decepció i tristesa. És a dir, i allí se me generaven sensacions molt contraposades i contradiccions internes. I per tant, nosaltres estàvem dins del Parlament i com a diputats no podíem sortir perquè estàvem en ple convocat.
Clar.
I per tant, estàs mirant a la tele tot el que podia anar sortint. També tenia el company Joan Ignasi Elena en aquell moment que encara era conseller d'Interior i per tant que li afectava directament
directament, clar,
i que no vam acabar d'entendre res, és a dir, quin era l'objectiu de tot allò que s'estava generant. Bueno, i després jo que sóc independentista des de que tinc uns de raó. Fa molts anys que de fet, jo tenia ja 16 anys i ja feia... És a dir, ja tenia...
És a dir, la ja anaves a manifestar-te.
Bueno, tot, ja feia moltes coses. I en aquell moment no era tant com... No s'entenia tant com s'entén ara, no? Perquè érem molt minoritaris, no arribàvem al 15%. I que surtis del Parlament i trobis gent que teòricament són dels teus, escridassant-te, perquè, bueno, doncs, realment era un dia ple de contradiccions.
Però vosaltres no sabíeu el que acabaria passant. O sigui, suposo que hi havia molts de rumors i moltes això, però ho estàveu vivint com tothom que ho mirava des de fora?
Sí, entenc? Sí, evidentment.
Tots ho van viure igual, tant des de dins com des de fora, no?
I tu notaves el desconcert, és que inclús,
en general,
inclús
no?
La gent de Junts, els diputats de Junts, segurament que un parell ho sabien, però els altres no sabien què passaria, si entraria Puigdemont, si no entraria... I va ser un moment, la veritat és que de desconcert absolut durant tot el dia.
I ara suposo que tenim normalitzat ja que ets diputat al Parlament. Tu tens normalitzat, tu tens integrat.
Bueno, en uns mesos més ho estiré, ja ho tindré.
Però tu, quan ara em dius que tu als 16 anys ja eres independentista i tot, però tu esperaves mai ocupar un escó al Parlament?
No. No, de fet, si tu fa un any m'ho dius, no passava pel meu projecte de vida, francament. No, era un escenari que no m'havia plantejat mai.
I com va ser les primeres vegades que vas començar a pensar que la cosa anava en sèrio?
Bueno, quan s'acaben constituint de cara a les eleccions catalanes, s'acaben constituint les llistes electorals i a mi doncs, el partit que confia en mi per encapçalar...
Anaves de número 2 a Tarragona, no?
Sí. I encapçalava el que eren les Terres de l'Ebre. Sí. Nosaltres com a Esquerra Republicana sempre hem diferenciat de fa molts anys el que era Terres de l'Ebre de Camp de Tarragona. De forma sí. Bueno, home, allí ja vaig, evidentment, era la primera vegada que, diguem, encapçalava una campanya electoral i la vaig viure en una intensitat molt xula. Vull dir, m'ho vaig passar molt bé a la campanya electoral. I allí, evidentment, ja veia que, salvo desastre, que el vaig haure, però no tant, és a dir, jo entraria
al
Parlament...
Era molt complicat que no anessis.
I allí ja vaig començar a fer-me la idea de com fer-ho per... A mi sempre em motiva el fet de defensar el territori. Per tant, ja començava a pegar voltes en com fer-ho, quins eren els projectes més importants que calia destinar-hi més energies, i en això estic.
I ara m'explicaves també que als 16 anys tu ja eres independentista, però com va ser que vas començar en la política? Com va ser que vas dir anem a militar?
Bueno, jo vaig tardar, perquè jo venia d'un món més activista, de l'MDT, de Catalunya Lliure, de la Crida per la Solidaritat, per tant, vaig anar passant per estos... estos espais. En aquell moment meus pares ja, jo a casa ja vivia el tema d'Esquerra Republicana, perquè meus pares ja, mon pare ja estava posat en Esquerra Republicana.
Tu pare militava en Esquerra Republicana,
sí,
també?
Sí, els dos pares, sí.
Los dos?
Sí. I per tant, bueno...
Però no ocupaven cap càrrec polític?
No.
Vale.
Bueno, en aquell moment Esquerra Republicana eren quatre, per tant, era molt complicat que ho pogués en cap càrrec. Però sí que és veritat que, bueno, era un partit en el qual no m'era estrany. I una vegada va passar, clar, la fase Hortalà, fase Àngel Colom, per a mi no era prou seductor. I va haver un moment en què vaig considerar que a nivell personal havia de començar a deixar de dormir tranquil i passar de l'activisme a la política per a poder canviar coses sabent que me tocaria gestionar moltes contradiccions i dormir menys tranquil, però que tal com està muntat avui, si vols canviar coses, has d'estar a la política.
I quin va ser el primer càrrec que vas ocupar? Perquè te ho pregunto, perquè la setmana passada va vindre Castor aquí també, que ara és el delegat del govern, a fer una entrevista, i em va dir que va entrar directament a l'Ajuntament de Sant Jaume com a alcalde. Però tu quin va ser un dels primers càrrecs que vas ocupar?
Jo la primera vegada que de manera professional vaig sortir de la meva feina per a fer algo relacionat amb política va ser de gerent al Consell Comarcal de Montsià. Això era l'any 2004, em sembla. 2004 que vaig entrar de gerent al Consell Comarcal.
I combinaves la teua faena?
No, ja ho vas deixar.
I llavors després vas anar a l'Ajuntament de la Ràpita?
No, que va. Jo el 2004 entro de gerent al Consell Comarcal de Montsià.
Sí.
El 2006, si no m'equivoco.
Bueno, més o menys.
Vaig entrar de cap de gabinet del delegat de govern, que en aquell temps era Lluís Salvador.
Vale.
I vaig estar de 2006 al 2010. I després entro de regidor a l'Ajuntament de la Ràpita el 2011, crec, a l'oposició. El 2015 entrem a govern i torno a... I llavors ja torno a fer de delegat de govern el 2021.
I per tant, vau viure l'1 d'octubre a la Ràpita? com a regidor.
Com a regidor. Sí. Bueno, estic imputat per l'octubre, sí.
I com va ser també viure-ho... Bueno, puc preguntar coses sobre l'octubre?
Sí, clar.
Vale. Com va ser viure-ho també des de dins de l'Ajuntament, els dies antes, la preparació i tot?
L'1 d'octubre.
Suposo que era fascinant, però a la vegada...
Va ser màgic. va ser xulíssim. És a dir...
Antes.
Sí, bueno, després sí. Pues, apeixugues les responsabilitats que hagués fet i escolta'm, i no passa res. I en aquesta vida has d'assumir les conseqüències dels actes que fas i que problema ho faria mil vegades. Però el pre-1 d'octubre va ser una etapa de les, políticament de les més boniques. Si mai s'han dit fa 40 anys...
Quan tenia 16 anys,
que viuríem en l'escenari aquell, que no va sortir tot el bé que voldríem, evidentment.
No, perquè és que és això que... Bueno, jo suposo que la gent se'n recorda que la Ràpita de les Terres de l'Ebre va ser com dels puestos que més fort se va viure.
Sí.
Però això, claro, no sé, va ser fascinant.
Va ser fascinant el pre-1 d'octubre.
El pre.
Quan...
A partir de les 8 i 10 ja...
Sí, quan jo vaig veure... Sí, 9 i 10. 9 i 10. 10. Sí. Quan vaig veure que arribava a la Guàrdia Civil...
Sí.
Ja tenia clar que com acabaria. Perquè ja...
Però us imaginàveu tan gros?
És a dir, abans que arribessin, no. Sí. Quan va arribar a la Guàrdia Civil, sí. Mm. Perquè els he vist actuar moltes vegades. Jo porto un munt d'anys de militància. He anat no ho sé, desenes i desenes de manifestacions, a diades, he anat tota la vida. Per tant, quan t'arriben els antidisturbis... ja saps què passarà.
Clar.
I lo que sí que va ser una sensació que mai havia viscut és que veies com pegaven a gent del poble,
claro,
del teu poble, que coneixes tota la vida, que no, això va ser un impacte.
I a la gent gran, és que això suposo que impacta, ho defensigues o no ho defensigues,
sí,
impacta.
Sí, jo crec que allò és indefensable, que al final l'únic que volíem era votar.
I també dels dies estos de l'1 d'octubre, sobretot el dia 1, recordes alguna implicació també d'alguna persona que et sorprengués? D'algun altre partit o alguna...
Sí, sí. No diré les persones, però
hi haurà
gent que
no.
Em va sorprendre per a bé i gent que em va sorprendre per a molt malament. I al final, en esta vida, sempre hi ha moments de la veritat, no? I allí és quan se demostra lo tarannà de les persones.
I vosaltres, com a polítics, ne parleu encara de l'1 d'octubre? Perquè jo tinc la sensació... que al moment del el 2017 i el 2018 i el 2019 en la sentència i tot, va ser com una època que ho vam viure com que era molt greu, però després ha vingut la pandèmia i hem vingut tantes coses que és com que ara ja no ens recordem de lo fort que va ser l'1 d'octubre, i per això te pregunto si entre vosaltres encara ho recordeu com lo gros que va ser.
Sí, sobretot ho recordem per aprendre dels errors que vam fer, perquè la propera vegada ne fessin menys d'errors.
Perquè hi haurà una propera vegada.
Bueno, evidentment, Catalunya tindrà una propera vegada. Catalunya fa... portem 300 anys i per tant, que quan l'independentisme... Sí, el pas com de fer millor. Perquè l'independentisme no és una obligació. No és de que si una persona independentista molt bé i si no ho és molt malament. L'independentisme, a part de... És un sentiment, no?
És una cosa que se sent.
Clar, de nació... Però ha de servir perquè la gent visqui millor, perquè jo lo tinc, aquest sentiment de nació l'he tingut tota la vida, però si alguna persona no la té, jo crec que el que vam fer bé abans del 2017 és crear un projecte que il·lusionava molta gent, i molta gent que no era independentista s'arrimava perquè ho veia com un projecte bonic. I del moment que passem d'un projecte bonic a un projecte que no seduïs, doncs és quan perdem llençols. I és veritat que la repressió ajuda, eh?
Sí. I ara sí, Albert, anem acabant, perquè portem més de 20 minuts i hem d'anar acabant. L'última vegada que vas vindre, te vaig demanar una cançó per acabar el programa i em vas dir la gent... És que avui ho he tornat a mirar. M'has dit la gent que estimo de Oques Grasses.
Sí.
Avui, en quina cançó vols que acabéssim esta entrevista?
Que sàpigues que tornaria a dir la mateixa, però va, seguirem en Oques Grasses i com li dedicaré a la meva dona, doncs sort de tu.
Perfecte, Albert, moltes gràcies. I abans de despedir-nos, me permetràs que faigui una reflexió del programa d'avui. I és que som el que vivim a casa i l'entorn en què mos criem mos marca de per vida. Robert va créixer envoltat de música i avui esta és la seva passió. I Albert Salvador mos explicava com des de petit va viure els valors d'Esquerra Republicana a casa i això definit el seu compromís polític i el seu sentiment pel país. També mos quedem en la importància de no deshumanitzar la política perquè detrás dels càrrecs hi ha persones en vocació de servei. I per últim, lo desig de viure plenament de la música i combinat en la bellesa de la faena de mestre de primària, una professió que, com la música o la política, també deixa empremta en la vida de les persones. Ara sí, tanquem micros i despedim esta setmana en la cançó Sort de tu, de Oques Grasses.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguéssiu molt bon divendres i molt bon cap de setmana.
Les coses clares amb Laura Porta.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu, el nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot,
dijous a les 9 de la nit a Imagina Ràdio, les coses clares. Laura Porta conversa amb personatges rellevants de les Terres de l'Ebre, del món de la política, la cultura, els esports. Les coses clares. Actualitat i informació més enllà de l'entrevista. Les coses clares amb Laura Porta.
La puerta está cerrada, no puedo escapar. Me dejo llevar, ya no hay marcha atrás. Allí es donde los sueños no se cumplen. Compongo mis canciones sin un nombre. Me falta un final para empezar. Seguiré en cualquier parte. Conseguiré mi propia libertad. Conseguiré apartar todos los monstruos que se atrevan a juzgar.
festa. Conseguiré apartar todos los monstruos que se atrevan a juzgar. Conseguiré dar un paso más. Conseguiré que las cadenas no me pesen nunca más. Conseguiré mi propia libertad. Conseguiré apartar todos los monstruos. Al mirarme.
Imagina Ràdio.
Imagina Ràdio.
Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes.
Són les 10. Les notícies del dia amb Laura Porta i Montse Ferrando.
Bona nit. El Consell Comarcal del Montsià ha presentat Cafè amb Lletres, el nou club de lectura.